L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Joan Trias, programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Hola, què tal? Sigueu tots molt benvinguts a una nova temporada d'aquest programa on un any més comptarem amb entrevistes amb especialistes, analitzarem les polítiques del sector, farem debat, intentarem crear-ne també de debat. A les tecles del so, com sempre, en Jordi Carretero i qui us parla també, Joan Trias, encetem amb tots vosaltres un nou programa de Fem Família. Comencem.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Doncs vinga, comencem com sempre iniciant programa amb les notícies més destacades pel que fa al programa familiar, al sector social, polític i empresarial de la família, i comencem parlant, no podia ser d'una altra manera avui, del conseller d'Educació, Josep Bargalló, qui ha anunciat que habilitaran un canal de Telegram per informar les famílies de la situació i les possibles incidències del centre educatiu dels seus fills, i un altre, també en aquesta aplicació de missatgeria, però adreçat a professors. Ho va dir en declaracions a la premsa després de visitar l'Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat, acompanyat, entre d'altres, del delegat de la Generalitat a l'àrea de Barcelona, Juli Fernández. Les dades sortiran de l'aplicatiu TraçaCovid, que els centres faran servir per informar al llarg del dia de possibles incidències i de les seves resolucions. Com ja va anunciar a mitjans d'agost el mateix Bargalló, aquesta aplicació permetrà als directors d'escoles i instituts, o aquells responsables que designin, d'informar en temps real de casos sospitosos, de cribatges, de resultats de proves i altres dades rellevants sobre la pandèmia de la Covid-19 i el seu centre. Bargalló ha detallat també que la informació d'aquests canals estarà disponible als webs del Departament de Salut i el d'Educació. I seguim parlant del govern, perquè oferirà fins a 300 euros per les famílies vulnerables sense accés a prestacions com la baixa si els fills s'han d'aïllar a casa. Així ho ha anunciat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, que ha explicat que la Generalitat hi destinarà d'entrada una partida de 10 milions d'euros ampliable si la demanda és més alta. Per ara, el govern calcula que aquesta primera dotació els permetrà arribar a 33.000 famílies. Segons ha explicat, es tracta d'una ajuda complementària a allò que articuli l'Estat i està pensada per als pares que tinguin dificultats o no tinguin accés a les prestacions, ha dit el conseller. Bé sigui perquè tenen contractes intermitents, no poden accedir a la baixa o no tenen ingressos protegits. Hi ha famílies que, per desgràcia, quedaran fora del mecanisme que pugui articular l'Estat, segons el conseller, que també ha assegurat que es vol minimitzar les situacions de risc i desprotecció. D'altra banda, la portaveu de l'Agrupació de les Famílies per una Elecció Educativa Segura, la AFES, Cessa Cameán, ha indicat que les ràtios continuen sent altes en un volum elevat de centres, que la ventilació és escassa, que no es podran complir les distàncies de seguretat i que hi ha manca de professionals i d'espais, entre d'altres problemes. Volem els centres oberts, però volem prevenció, planificació i seguretat, ha manifestat. L'AFES va fer públic un comunicat a finals d'agost on ja exposava que no s'estaven habilitant les mesures necessàries per tal de garantir una tornada segura als centres educatius. La situació continua igual, no hi ha seguretat a les escoles, lamenta Cameán, a pocs dies d'aquest inici de curs. És per això que tant ella com un seguit de famílies han decidit que els seus fills no aniran als centres el proper dilluns, tot i que asseguren que s'estan autoorganitzant perquè sí que puguin fer activitat lectiva a través de docents de baixa i d'altres. Pel que fa al Departament de Salut, farà un seguiment constant dels contagis de Covid-19 i les mesures de prevenció en 50 centres educatius per extrapolar-ne els resultats a la resta de la població escolar. La iniciativa també servirà per provar tècniques diagnòstiques diferents als PCR com els tests ràpids d'antigen. És el projecte d'Escola Sentinella que Salut i Educació preveuen arrencar en les properes setmanes. En els propers dies s'escolliran quins seran aquests centres a partir del seu compromís i voluntariat. Seran una mostra representativa per tenir una foto del territori, segons ha explicat el director general de recerca, Robert Fabregat. D'altra banda, està previst que el 21 de setembre comencin les 500.000 PCR en el marc de cribatges a les escoles i que s'han de fer en 2 mesos. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dilluns que els equipaments municipals i espais exteriors oferts a les escoles per ampliar el seu espai seguiran a la seva disposició durant el curs, encara que ara no s'utilitzin. Colau ha apuntat que per ara desconeix quants d'aquests equipaments seran utilitzats per a usos escolars. Són els centres qui s'han d'organitzar i són les direccions de cada centre que han de veure com organitzen els grups, ha matisat. Amb tot, ja ha dit que l'oferiment persistirà en el temps i no és només per l'inici del curs. Tenim clar que les escoles són prioritàries, ha subratllat a més. Reclamen que és urgent que els centres puguin obrir. Fa 2 setmanes l'Ajuntament va anunciar que posava a disposició als centres escolars a la ciutat un total de 74 equipaments i 159 espais exteriors de cara al proper curs. Colau també ha dit que el consistori ha treballat per ampliar els entorns escolars i pacificant les zones properes a escoles perquè les famílies tinguin més espai a les entrades i les sortides. Un canvi de model urbanístic que Barcelona vol portar a terme a tots els centres de la ciutat. I el Departament de Salut ultima un protocol per fer més flexible la normativa en quant a visites i sortides a les residències. El director estratègic d'atenció primària, Rafa Ruiz, ha reconegut a TV3 que calia afinar aquesta qüestió i que publicaran el nou protocol a finals de setmana o principis de la següent. Les noves directrius establiran que es tindrà més en compte la situació epidemiològica de la residència i no tant la de l'entorn on es troba, tot i que també s'haurà d'avaluar. La idea és que els familiars puguin veure els residents un mínim d'un cop per setmana. Actualment, el 95% de les residències estan en situació verda o taronja. Això vol dir que tenen el virus controlat, ha afirmat Ruiz.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Mireu, el proper dilluns, milers d'alumnes hauran de tornar a les aules amb una pandèmia encara activa com és la del Covid-19 i després de mesos de confinament. Però com es prepara aquest retorn a l'escola? L'administració pública ha posat totes les eines al seu abast? Quina és la sensació dels pares i les mares tot just abans de l'inici d'aquest curs? En parlem aquesta hora amb Belén Tascón, ella és presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Belén Tascón, què tal? Gràcies per ser nosaltres.
Hola, molt bon dia, què tal?
Deixi'm, primer de tot, preguntar-li quina és l'expectativa d'aquesta tornada a l'escola. En definitiva, hi ha més por o més confiança?
Bueno, crec que aquesta pregunta és una pregunta difícil de respondre perquè, miri, davant de situacions, no?, doncs, com les pandèmies, etcètera, també hi ha una posició de cada una de les persones de forma individual, no?, davant de la percepció, no?, també del risc, no? Llavors, és difícil de respondre en aquest sentit. El que nosaltres, com a federació, el que sí que ens agradaria transmetre, doncs, seria el missatge de que només de que l'alumnat ha de tornar a escola és la manera de garantir el seu dret de infants i de l'adolescència a l'educació, des de, amb garanties, no?, amb el sentit de que siguin igualtat de condicions i que sota el principi de no discriminació. Això, miri, només ho podem fer amb l'educació presencial i des de l'escola, perquè a casa doncs, cadascú tenim una realitat i cadascú tenim una motxilla que es queda amagada dintre de cada una de les llars. No? Per això és necessari doncs, tornar, igual que s'ha tornat la resta de la societat. I miri, el que ens preocupa també és aquest debat, no?, sobre si s'ha de tornar o no s'ha de tornar. Ens preocupa perquè creiem, no?, que precisament no ens creiem prou o sigui, com a societat doncs, que l'educació sigui un dels grans pilars, no?, de la construcció de la comunitat. No? Això, doncs, d'alguna manera, el que veiem és que pensem que podem prescindir d'anar a escola i no es pot prescindir d'anar a escola. I durant la pandèmia s'ha posat de manifest doncs, que han incrementat les desigualtats educatives, fruit de que cadascun dels alumnes estaven a casa seva. Aquells alumnes, per exemple, que necessiten un suport educatiu específic, doncs no l'ha pogut rebre. Aquells alumnes que a casa seva doncs, tenen certes, determinades vulnerabilitats de totes, socioeconòmiques, doncs, de coneixement de la llengua, etc., doncs tampoc no ha tingut el suport necessari per poder continuar amb la seva educació. No? S'ha amagat, no? De fet, totes aquestes vulnerabilitats dintre de les pròpies llars, no? I no hem pogut aplicar mecanismes per compensar-los, de manera que hem incrementat la desigualtat educativa. El no anar a escola també ens genera problemes de salut, en el sentit, no?, de que nosaltres necessitem doncs, que les, com a societat doncs, estiguem tots formats, que tots puguem els nostres fills i filles, no?, en el futur puguin emancipar, i per això, evidentment, és l'educació. En aquest sentit, la nostra mirada doncs, és tornem a les aules i intentem fer-lo amb el màxim de seguretat possible. I potser és en aquest punt, no?, en l'aplicació d'aquestes mesures de prevenció, en les que veiem doncs, que per part de l'administració educativa bueno, doncs no s'acaba de posar tot allò que nosaltres considerem.
Ara em subratllava molt aquest tornar a l'escola, aquest sí o sí s'ha de tornar a l'aula i jo també li vull subratllar perquè avui donàvem aquesta notícia en aquest programa i és que la portaveu de l'Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura, la AFES, César Cameán, ha indicat que la situació continua igual i que no hi ha seguretat a les escoles. És per això que tant ella com un seguit de famílies han decidit que els seus fills no aniran als centres el proper dilluns, tot i que asseguren que s'estan autoorganitzant perquè si puguin fer activitat lectiva a través de docents de baixes i d'altes i d'altres. Com li deia, vostè segueix subratllant aquest sí o sí s'ha d'anar a escola.
Sí, eh? Sí, miri, nosaltres òbviament respectem totes les opcions individuals de cadascuna de les persones, només faltaria. El que passa que clar, quan nosaltres com a federació com a entitat, no, que dintre del seu ADN, dintre del seu objecte social, està precisament la lluita, no, per la garantia, perquè des dels poders públics es garanteixi el dret fonamental a l'educació, doncs no hem de pensar en totes aquelles famílies, tot aquell alumnat, que no tenen l'opció de quedar-se a casa, perquè quedar-se a casa no es garanteix aquest dret a l'educació. És a dir, hi ha molt tipus de vulnerabilitats, que des que moltes famílies, que no és perquè no vulguin, és perquè no poden, perquè estan en infravivendes, que no tenen al millor ni un espai perquè els seus fills i filles puguin estar a casa estudiant, o perquè no coneixen la llengua, o perquè la seva situació socioeconòmica és molt desafavorida, o perquè, o sigui, totes aquestes vulnerabilitats, o perquè ja no tenen el suport educatiu que a casa no es poden atendre. Això no podem fer doncs, que aquesta vulnerabilitat quedi amagada per més temps. És a dir, jo a nivell individual doncs, puc prendre les decisions, però recordem que el dret a l'educació no és dels pares, o sigui, és un dret que tenen les nostres fills i filles. Llavors, en aquest punt, doncs, l'hem de garantir. I clar, nosaltres creiem que és aquí l'administració educativa qui ha de garantir. I miri, quan anem a escola, no només participem en un procés d'aprenentatge, també participem en unes eines que ens dona l'escola, que és la socialització, l'aprendre plegats, no? Tot això doncs és tan vital per a les nostres principis com els mateixos coneixements. De manera que els coneixements potser sí que es poden donar a casa, però tota aquesta vivència, tota aquesta aprendre a viure plegats, tenir, no? Doncs, conèixer com hem de conviure tots, com hem d'arribar a acords, com hem de mediar tot això, tot aquest aprenentatge social, que és el que més necessitarem al llarg de la nostra vida, ho aprenem a l'escola, és el punt inicial. Pensar que perquè El que veig és que, des del nostre punt de vista, des de FAPAF, nosaltres hem de vetllar perquè tothom tingui accés a aquest dret. I això no es pot deixar en les mans individuals de cada persona, perquè potser vostè té capacitat per poder garantir que el seu fill ja, en casa seva, doncs pugui continuar amb una educació en la qual pugui adquirir coneixements, tot i que hi ha una part vivencial que probablement serà difícil de restablir. Però no totes les famílies han millorat en la seva situació i no ho poden fer. D'aquesta manera, doncs necessitem que tothom en torni.
Dit això, senyora Descon, quines són les principals preocupacions per als pares i les mares a l'hora del proper dilluns, a l'hora que els seus nanos tornin a l'escola?
Miri, per una banda, el que nosaltres hem estat, durant totes les mesures que s'estableixen i el resum de les mesures de confinament que tenim les autoritats que hem de seguir al llarg de la nostra vida és bastant les presents, no? La mascareta, higiene de mans, no? I mantenir la distància. Doncs el que s'ha aplicat a l'escola, doncs, és la creació d'aquests grups bombolla que en principi doncs han de ser estancs, no? Però que aquesta quantitat, si bé es pot, si bé la podien garantir dintre de l'aula, tenint en compte que també és una mica difícil perquè aquests alumnes després aniran amb un lavabo que serà compartit per altres alumnes d'altres grups de l'escola o que es troben per passadissos o que aniran al menjador, etc. No? Però imagini'm que encara tot així, no? Quan surten de l'aula ja aquesta estanquitat es trenca també, no? Es trenca doncs, perquè fan extraescolars o perquè agafen el transport públic o perquè van al parc. No? De manera que nosaltres, clar, ens agradaria més doncs pensem, no, que s'ha de fer en funció de la distància social, no, d'aquesta distància de 1,5, no? Això que ens obliga que no tot el territori, que hi ha molt per tal territori, perquè recordem, i ens ha de recordar això, que precisament per això estem posant en tela de juicio, no, el dret a l'educació, que portem 10 anys, una dècada perduda per l'educació pública, en el sentit de que hem viscut un infrafinançament ja crònic, cronificat dintre de la nostra educació pública. No? Veiem com els pressupostos de la Generalitat, en aquest cas, no, del govern, doncs cada cop han anat disminuint i que el pressupost per alumne cada vegada és més... no s'ha recuperat a partir de les retallades del 2012. Dit això, doncs, però sí que ja tenim una situació doncs, que ja és complicada, que ja és complexa, doncs amb les diferents escoles, doncs hi ha àrees, i evidentment les àrees que tenen una major pressió demogràfica, i les quals això encara és més evident, és a dir, no tenir sobreràtics a tot el territori, ja sobreràtics, doncs a les ciutats, a la zona metropolitana, etcètera, no? I precisament aquí és on per poder aconseguir aquesta distància, aquest espai, aquestes escoles, o sigui, a més, per una banda, pensem, doncs, incrementant l'espai, és a dir, aquests espais que els ajuntaments han dit que han de cedir per una banda, i clar, cada vegada que incrementes l'espai, doncs necessitaràs docents per acompanyar aquests grups que s'estan creant. Què és el que passa? Doncs, miri, que el Departament d'Educació doncs ha contractat aquests 3.200 docents per l'escola pública per cobrir aquells grups que tenien sobreràtio, és a dir, que tenien més de 25 alumnes en primària infantil o més de 30 en secundària. Per què? Perquè és això, perquè és que aquesta ràtio, 25 i 30, és la ràtio màxima legalment establerta. Llavors, per cobrir aquests sobreràtios, doncs sí que ha contractat aquest professorat. Però després, posteriorment, el govern de la Generalitat, per President Torra, va anunciar que els grups de primària infantil serien de 20 alumnes. Llavors, per reduir les classes d'aquests 25 a 20, que ja he dit que no afecta tot el territori, torno a repetir, només en certes ciutats i les àrees metropolitanes, doncs, per això no hi ha contractació de docents. I aquest és un compromís que va prendre el govern. Llavors, creiem que els compromisos que prenen el govern doncs els ha de complir.
Ara li anava a preguntar, per aquestes ràtios de 20 alumnes per aula o per grup de convivència, que de fet hi ha escoles que ja han dit que aquestes ràtios imposades de moment no les poden complir. Vostès opten per això que em deia, per el contracte de més professors, evidentment.
Clar, contractar, o sigui, nosaltres considerem que com a mínim el govern ha de complir allò que ha dit que faria. El que no pot ser és que faci un anunci dient que les ràtios seran de 20 o inferiors en infantil i primària i que després no contracti els docents necessaris perquè això sigui així.
Els sindicats de docents ja adverteixen que molts professionals de l'educació demanaran la baixa la primera setmana del curs i que molts centres no podran estar oberts, com dèiem, a llarg termini per falta d'espai i de recursos. El mes de juny, ens hem de remuntar fins al juny, més de 12.000 docents van ser considerats personal vulnerable, una xifra que després de la revisió de casos que s'ha fet aquest estiu ha baixat a 1.700. D'aquests, 800 causaran baixa i la resta tindran adaptacions del lloc de feina. Són dades amb les que treballa a dia d'avui mateix el Departament d'Educació i el Departament de Salut. Vull dir que déu-n'hi-do.
Sí, sí. Clar, a veure, nosaltres entenem que tots aquests requisits, són els facultatius, els professionals assumits als metges i determinen les condicions en les que una persona pot treballar i en les condicions en què una persona pot estar de baixa i que estableix, entenem, les vulnerabilitats o els grups de risc en funció del coneixement científic que tenen fins al moment. Nosaltres aquí no entrem a fer cap tipus de valoració perquè més lluny del que nosaltres podem fer, valorar això. Evidentment, l'única cosa que posem en evidència és que si no hi ha més contractació, tenim totes les escoles que no hi ha hores lliures de docents. De manera que la immediatesa, és a dir, encara que avui truquis a serveis territorials i per demà, no? Per demà o per doncs puguin fer arribar un professor en el moment que es posa malalt, doncs òbviament això, una cosa que es feia abans d'organització dins de l'escola, perquè hi ha hores, potser doncs, això d'un especialista que no tenia classe, d'un altre que sí, però bueno, que s'anava una mica repartint o que s'ajuntaven. Uh-huh. Ara no es pot fer, no? De manera que què demanem a l'administració? Doncs, com a mínim, que l'anunci que va fer d'aquest personal de mes, d'aquestes ràtios, que no s'hagin de cobrir com s'està fent amb personal especialista. Perquè si utilitzem el personal especialista, primer que baixem la qualitat educativa i després que deixem el centre també a nivell d'hores de docència supercongestionat i sense hores, sense temps lliure, me refereixo, no? Doncs aquestes són les que es poden agrupar per utilitzar-les quan són necessàries, no?
Déu-n'hi-do també les demandes que s'estan fent a la Conselleria d'Educació, però fem al revés també. Segons la FAPAC, què ha fet bé la Conselleria d'Educació de Bargalló?
Miri, no és valorar que s'ha fet bé ni que s'ha fet mal, ni que s'ha fet malament, no? Uh-huh. És veure, és a dir, el conseller, diguéssim, que ha fet tres plans, un que ha posat més docents, que això doncs està clar que era una demanda que era ineludible, perquè teníem grups, molts grups a Catalunya, que estan per ràtios o per sobre les legals. I les coses tenen un procés, i aquest procés és que portem molt de temps i que no ho estem posant l'educació en el lloc que li correspon i que no s'està posant ni a nivell de nostres institucions polítiques, del nostre govern, i això és un reflex de com després la ciutadania rep aquest sentiment cap a l'educació.
De fet, cap a quina va la segona pregunta que li volia fer, que era aquesta, si tot plegat és un retrocés en els dèficits que ja hi havia en el món de l'educació perquè tot s'ha bolcat precisament en aquesta Covid-19.
Clar, a veure, el tema, nosaltres tal com ho veiem és que, i retornant una mica i agafant una miqueta del que volia respondre de la pregunta anterior. Uh-huh. Miri, el Departament d'Educació, una de les coses que nosaltres també pensem que tenia que fer millor és arribar a acords amb la comunitat educativa. El govern, per exemple, de la comunitat valenciana, així ho ha fet, de manera que establir després aquests protocols i dur-los a terme, doncs, si portes una cosa pactada i consensuada és molt més fàcil. El Departament d'Educació això no ho ha fet, i això és una cosa també que es podia haver treballat, perquè des de fa molt, o sigui, diguéssim, sindicats de docents, famílies, comunitat educativa, està dient, no?, des del mes de maig començarà el curs del 14 d'abril o el 14 de setembre. Mm. Sisplau, posem-nos, no? Llavors, en aquest punt de vista, aquesta cosa es podria haver millorat, i perquè el que nosaltres creiem, no?, doncs que hi ha coses, el discurs de que hem de tornar a les escoles sí que es farà presencialment, nosaltres, evidentment, ho agraïm moltíssim perquè és el que nosaltres desitgem i volem, no? És a dir, que d'alguna manera el que la FAPAC vol és això. Sabem, si no hem de ser catastrofistes, en el sentit de que, evidentment, sabem de que poden passar coses, que poden haver contagis, però també és veritat que també el fet de quedar-nos a casa també suposa un retrocés amb tota l'educació. I, evidentment, durant aquest temps, com hem dit al començament, les dificultats educatives han incrementat. és hora ja de posar fre doncs, a aquesta despesa. I això, doncs, d'alguna manera, és el que veiem, no? que si no volem que el sistema educatiu quedi més degradat, doncs hem de tornar a escola, s'han de posar mitjans oportuns i potser, i ojalà, doncs que aquesta idea que estem fent ara, no? De posar l'educació al centre, la continuem posant.
Veurem com funciona tot plegat a partir del proper dilluns, quan, com deia, els nostres infants retornin als centres educatius, als centres escolars, durant aquesta pandèmia del Covid-19. Segur que en tornem a parlar durant aquest any de com funciona tot. Belén Tascón, presidenta de la FAPAC, de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per participar aquesta tarda en aquest programa. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
I fins aquí el programa d'avui, el Fem Família d'avui. Salutacions, com sempre, d'en Jordi Carretero a les tecles del so i d'aquells ha parlat Joan Trias. Ens tornem a retrobar el proper dimecres en aquesta ràdio, a Ràdio Estel. T'hi espero per fer més família. Adéu-siau.